COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en COPE. És dilluns 26 de febrer, el dia en què tenim sobre la taula una dada. A la rotonda de les Gavarres s'hi produeix un accident cada 4 dies. Això són uns 8 accidents al mes. La majoria es produeixen a l'interior de la rotonda, en el canvi de carril. I segons els experts, el motiu és que els conductors no estem acostumats a una rotonda de tants carrils i sortides. Bé, doncs això potser vol dir que hauríem de fer de tant en tant cursets de reciclatge de conduir, no els sembla? Però atenció també, la majoria d'accidents tenen com a component importantíssim l'excés de velocitat. I això ja no és qüestió de saber-ne més o menys, això és qüestió de tenir més o menys seny. I dit això, posem-hi música tot plegat. Tal dia com avui de 1932 naixia Johnny Cash. Take your world and turn it all around. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Avui al programa repassarem la informació de les nostres comarques. A l'Espai de Talent, amb denominació d'origen, els descobrirem HAMP, un servei de bugaderia en guixetes que ha nascut al Vendrell i que ens vol facilitar la vida i els horaris, sobretot. A l'Espai Sibarita, la protagonista serà la crema de garrofa menjamiques. I atents, perquè aquest producte que és tan nostre trepitja cada vegada més fort. A partir de la una anirem de Vins fins a Vilanova de Prades per saber més de la feina del celler Vega i Xalà, i en la darrera mitja hora del programa agafarem, com cada dilluns, la Nacional 240. Avui parlarem amb COPE Lleida de cinema d'animació. Acaba de tancar-se a Lleida l'Animac i parlarem amb la seva directora i amb dos alumnes de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona que ja han presentat els seus curtmetratges. Els acompanyarem fins al punt de les dues en directe al 93.5 al Camp, 98.0 des de les Terres de l'Ebre i sempre, ja saben, siguin on siguin, a través del web o l'app de COPE ens poden escoltar. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Comencem amb el bloc informatiu, com sempre, amb àrea de serveis. Anem a la previsió del temps. Estem molt atents avui del que ens hagi d'explicar l'Anna Borrell des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna, bon dia.
Bon dia. Arriba un canvi de temps amb molt de fred aquests dies, amb la confluència de diversos fronts que han d'anar arribant. Aire siberià, a més, que fa baixar molt les temperatures i la cota. Avui, de moment, tenim un cel cada cop més tapat i esperem precipitacions durant la tarda amb una cota de neu que anirà baixant dels 1.000 als 400 metres aquí a les comarques de Tarragona. De fet, també baixen de manera notable les temperatures, amb màximes que com a molt marcaran 12 graus a Tarragona i Gandesa, 11 al Vendrell, 10 graus a Reus i 14 a Tortosa. El vent al litoral bufa del nord-est, ha de ser encara bastant fort i a la resta continuarà suau, variable amb tendència a bufar de llevant. Demà esperem un cel molt tapat, encara amb precipitacions durant la matinada, que no descartem que es produeixin durant la resta del dia, però de manera més feble i més dispersa, amb neu per damunt de qualsevol cota ja. Les temperatures encara baixaran més, amb màximes per sota dels 10 graus en general i amb mínimes de 2 graus a Tarragona, 0 a Reus, 4 a Tortosa, 1 grau al Vendrell, 1 sota 0 a Gandesa. El vent al litoral bufarà del nord-est, encara serà fort al matí i al final del dia anirà fluixant. A la resta, vent més suau i més variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. I fem una ullada al trànsit. A aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, hi ha un carril tallat a l'AP7 a Freginals, en direcció nord, en direcció Tarragona. Hi ha circulació intensa aproximadament durant mig quilòmetre a causa de la retirada d'un vehicle que s'ha incendiat. Per tant, un carril tallat ara mateix a l'AP7 a Freginals.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, entrem a matèria en plana política. Avui l'atenció la tenim posada sobretot al ple de la ciutat de Tarragona, on al ple municipal hi ha a l'ordre del dia el cessament de la regidora de la CUP, Laia Estrada, condemnada a 3 mesos de presó i a la inhabilitació per al dret de sufragi passiu pel cas Berska. Segons avançava ja el Diari de Tarragona, a proposta d'alcaldia, el ple donarà compte de la ratificació d'aquesta sentència de l'Audiència de Tarragona per part del Tribunal Suprem. L'argument és que, arran d'aquesta resolució judicial, Estrada es troba en una causa d'incompatibilitat que comporta el cessament. La portaveu de l'Ajuntament, Begoña Flòria, manté que es limiten a complir una sentència judicial.
És ella la que ha de valorar el que ha de fer. El que està fent aquest Ajuntament és fer complir una sentència d'un jutge. Una sentència en ferm, que en cap cas és una revanxa política, només faltaria. Aquí el que ha fet el govern és rebre un informe del secretari en funció d'una petició del jutge, que si no es complís sí que seria una decisió arbitrària.
La CUP ha acusat el govern de persecució política i de tenir voluntat de venjança contra la regidora per haver portat el cas Inipro als jutjats i per denunciar, diuen, la poca transparència de les empreses municipals o qüestionar projectes com els Jocs Mediterranis. La CUP alertava Llesteros que el cessament de la regidora Laia Estrada no canviarà la seva manera de fer oposició. Escoltem a la CUP aire Laia Estrada.
Per nosaltres, l'actitud de l'alcalde és una actitud covard, perquè allò que no és capaç de guanyar mitjançant arguments polítics ho fa, ho intenta guanyar mitjançant argúcies legals. Això no és només un atac ni tan sols en contra meva ni tan sols en contra de la CUP de Tarragona, sinó que per nosaltres això és una ofensiva en tota regla contra qualsevol alternativa possible a Tarragona per acabar amb el caciquisme imperant.
Precisament al ple ja hi ha hagut algun moment de tensió. S'ha aprovat avui desestimar les al·legacions que havien presentat contra la modificació de la relació de llocs de treball municipals. Un grup de representants sindicals han protestat dins el ple amb pancartes i s'han col·locat d'esquena a la bancada. Segons UGT, la modificació és legal, però no s'ha tingut en compte les propostes que sol·licitaven, denunciant actitud despòtica dels membres del govern de la ciutat. I la CUP s'ha querellat contra el regidor d'Urbanisme de Tarragona pel pla parcial de la Budellera per possibles irregularitats en el procés administratiu del pla. Josep Maria Milà ja ha estat citat a declarar al jutjat número 1 en els propers dies i l'Ajuntament remarca que han fet arribar tota la documentació al jutjat. Des del consistori asseguren que l'únic objectiu dels cupaires és embrutar el nom i prestigi del regidor d'Urbanisme. En plana de successos, els Mossos han detingut 2 homes per la seva implicació en la mort d'una dona a la Bisbal del Penedès l'estiu passat. El cadàver de la víctima, de 63 anys, el van trobar a casa seva. No presentava signes de violència, però segons l'autòpsia va morir per asfíxia. L'autor material dels fets, de 29 anys, hauria actuat, segons els Mossos, d'acord amb el gendre de la víctima per aconseguir una important quantitat de diners que la dona disposava al seu domicili. Tots dos són ara a presó provisional. I a Reus, baralla aquest diumenge amb una 30ena de persones implicades. Ha acabat amb 4 detinguts i 2 Mossos ferits. Ha estat al barri del Carrilet. La baralla va començar en un bar. I atenció, aquesta els Mossos han detingut un home de 44 anys de Reus per robar les joies de la seva veïna després d'haver-li copiat les claus de casa. La dona va denunciar el robatori al febrer. La porta de casa no havia estat forçada i els Mossos al final han determinat que el lladre havia estat el seu veí. Ella li havia deixat les claus temps enrere per una gestió i ell va aprofitar per fer-ne una còpia. Van arribar fins al detingut després de detenir 2 joves als que havia encarregat la venda de les joies robades. Ha quedat en llibertat amb càrrecs. I canviant d'assumpte, la plataforma del Sénia exigeix al govern central que assumeixi responsabilitats pels errors del disseny del Càstor. L'associació ho reclama després que el ministre d'Energia, Álvaro Nadal, reconegués que el projecte era massa gran, massa car i amb un error de disseny. La plataforma reclama també que l'executiu de Mariano Rajoy demani a l'empresa el reintegrament dels diners que se li van abonar per renunciar a la concessió. I arribem a 2:15 amb una bona notícia. Amposta ha promocionat aquest cap de setmana els productes de proximitat amb la carxofa com a protagonista. Ha estat durant la 23ª edició de la Festa de la Carxofa. Fins un 100 d'autocaravanes s'han acostat a Amposta aprofitant la jornada en què s'han servit uns 8.000 tastos. L'alcalde, Adam Tomàs, creu que és una oportunitat per promocionar el producte estrella de l'Horta del Delta en la temporada d'hivern, però també altres productes que l'acompanyen, com l'arròs o el peix, símbols del territori.
I per a nosaltres representa el fet de poder mostrar el producte de qualitat que tenim. I torno a repetir, a més, no és només la carxofa, és en el que s'acompanya. estem parlant de que la carxofa aquí s'està treballant en l'arròs, s'està treballant en el peix, s'està treballant en la galera, tenim les parades també vinculades a tot el tema de les muscleres, i per tant també el que volem és que sigui això, no? És a dir, mostrar aquest atractiu turístic que tenim vinculat a la gastronomia i al producte de proximitat i de qualitat.
Fins al 18 de març, restauradors d'Amposta i el Poble Nou del Delta ofereixen menús on aquesta hortalissa es troba fins i tot a les postres. I acabem amb un apunt d'esports. Victòria del Reus Deportiu per 2-0 davant el Sevilla Atlético. Segona victòria consecutiva a casa que els allunya de la zona de descens i els col·loca ja amb 37 punts. El Nàstic, per la seva banda, empatava dissabte a 1 contra el Barça B. Es troben a la 17a posició de la taula. Són les 12:31 minuts, un minut per la publicitat i continuem.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
El seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena, te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Vinga, és dilluns i com cada setmana aixequem persiana al programa, continuem amb aquest espai en què busquem el talent amb denominació d'origen. Ja saben, cada setmana projectes, idees que ens agraden, que ens semblen diferents, innovadores. I avui anem fins al Vendrell per saber més de Hump. És un servei de bugaderia que podem controlar a través d'una aplicació al nostre telèfon mòbil, o això crec, així que en vull saber més. Per això m'acompanya avui a l'estudi un dels responsables d'aquest projecte de Hump, és el Joan Ramon Molina. Joan Ramon, molt bon dia i gràcies.
Hola, moltes gràcies.
Escolta, perfecte que estiguis aquí per explicar-me, perquè tinc moltes preguntes. D'entrada, com neix la idea de crear Hump? A veure, com va anar això?
Tot va néixer perquè nosaltres a Madrid tenim una bugaderia.
Sí.
I llavors pensant, o sigui, òbviament sempre vols expandir més el territori, i obrir una bugaderia és costós. Llavors vam dir, com podem expandir el servei de bugaderia sense obrir noves bugaderies?
Sí.
I, bueno, pensant... Pues una d'aquestes nits d'insomni, allò que penses, dius, hòstia, taquilles.
Ja
taquilles.
Taquilles.
Llavors em vaig aixecar, em vaig gravar la idea i el dia següent va començar tot a com ho fem, què fem, on podem aconseguir taquilles, com han de ser les taquilles, mil coses
sí.
Per poder expandir una bugaderia sense obrir noves bugaderies. I a part també vam manegar... diverses idees més, però la que més ens va agradar va ser aquesta.
Vale, o sigui, m'encanta el moment en què t'arriba tu la idea, no? D'entrada, que estàs i dius, estava jo dormint i em ve, això passa, això... No ets el primer que m'ho diu, això, eh? Vull dir...
Ho sé.
Allò, clar, al final el teu cervell no portava dies barrinant i al final dius, ostres, taquilles. Llavors, com arriba d'aquesta idea a... Clar, suposo que el procés fins que això es materialitze no va ser fàcil, tampoc, no? Va ser... O què? Us va costar molt trobar, de fet, les taquilles com les volíeu, no? Crear tot el tema tècnic al voltant d'això?
Sí, o sigui, ha sigut complicant, no, lo següent.
Sí,
algo
no?
Tan fàcil com una taquilla, per com nosaltres volem la taquilla, que és una simple taquilla, però amb diverses coses per donar més seguretat i per donar més tecnologia... en el món en què vivim. Sí, ha costat. Les vam començar a fer el maig de l'any passat i s'han acabat ara al febrer.
O sigui que això és nou de trinca, eh?
Sí. Hem buscat nous prototips, hem provat mil coses diferents, fins que al final hem dit, aquesta és la que volem.
Molt bé. Llavors, com funciona? A veure, el sistema. Com ho fem, això?
El sistema és molt senzill. De cara a l'usuari, és a l'usuari fiqui la seva roba en una bossa.
Sí.
Se'n va al punt on hi ha les taquilles, obre l'aplicació, selecciona el que vol rentar, paga i automàticament rep un codi d'una taquilla i l'usuari deixa la taquilla. O sigui, deixa la roba a la taquilla. El dia següent, en 24 hores, rep un altre codi que diu ja pots recollir la roba a la taquilla número X amb el codi 123. L'usuari va, recull i se'n va cap a casa.
O sigui, això és fantàstic, perquè dius, no tinc temps, no?, d'anar a la bugaderia físicament a l'horari, no?, en què obriu, posa que sigui de 10 a 1, jo no tinc temps, no? Exacte. Per tant, estic pensant que és una mica també el sistema aquest que crec que és Amazon, no?, que ho va crear per recollir els paquets, no?, allò, a l'horari, que això és fantàstic perquè al final, en el dia a dia que tenim la majoria de gent, doncs els horaris els tenim complicadets. Sí, i clar, la bugaderia no pot estar oberta a les 10 de la nit, no cal tampoc.
No, exacte. I sobretot, que més, en ciutats l'horari és diferent, però en pobles que es fa el típic horari que plegues a les 8, sincerament, ningú té ganes de perdre una hora clar. I mitja, dos, en una bugaderia, sentat, sense fer res. Llavors, en 5 minuts i en 24 hores d'espera, estalvies 2 hores de temps.
Vale, perfecte. O sigui, jo m'hauré, si vull fer servir d'entrada, on teniu o on tindreu aquestes taquilles?
Aquestes taquilles poden estar des de un típic centre on la gent fa vida, com un centre cívic, o un casal d'avis, un casal familiar, on sigui, fins a comunitats de veïns, empreses, altres bugaderies, on sigui. O sigui, a qualsevol lloc que a nosaltres ens doni seguretat per deixar unes taquilles clar. I la gent faci vida, uh-huh. Allà és on voldrem col·locar les taquilles.
Vale, per tant, llavors, posem-nos a nosaltres aquí a la ràdio, va, per posar l'exemple pràctic, no? Aquí a Llobera 54 de Reus, llavors jo vaig al matí amb la meva aplicació que m'he descarregat al mòbil, això, doncs em donareu un codi, deixo la roba amb les camises,
sí.
I en 24 hores, sigui el que sigui, m'ho tens el dia següent, això, sí. Ja preparat a la taquilla o a una propera?
Sí, és el mateix lloc.
Al mateix lloc on ho he deixat?
Al mateix lloc on ho has deixat, amb una altra taquilla.
Ah, perfecte, doncs escolta, això és molt pràctic. I no m'he de preocupar més que de baixar-me l'app i deixar la bossa i recollir-la.
Exacte.
I perquè el tema del pagament, per exemple, és també doncs, a través de, no sé, PayPal, suposo,
no,
o com ho fem, transferència?
No, fem servir una plataforma que es diu Stripe.
Uh-huh.
Quan vam pensar quina plataforma fer servir, n'hi ha diverses molt bones, però la que més ens va donar confiança per facilitat de fer servir, per ràpida implementació i per seguretat de cara a l'usuari és Stripe, és una empresa americana, ja molt gran, i et permeten fer pagaments d'una forma molt senzilla i sense donar quasi dades de l'usuari, que això per nosaltres és molt important, perquè són dades de bancs, són clar. Dades personals, mails, DNIs, i això nosaltres no ens en volem fer càrrec de guardar-ho perquè, en l'hipotètic cas, que esperem que no, tinguéssim algun problema, nosaltres hauríem d'assumir la responsabilitat.
Clar, és informació molt sensible que, de fet, als usuaris ens agrada molt poc donar. Vull dir, com
exacte.
Més fàcil ens ho poseu, jo crec que ho agraïm, no?, en aquest cas, ja. Que no hagis de posar massa números ni massa dades.
I
per tant, el tema del pagament segur així també és tot virtual aquí.
És tot virtual. Tot
menys
virtual.
La roba bruta és tot virtual.
Exacte.
Vale, perfecte. Cost, tinc un dubte. Em surt més car que si jo vinc a la bugaderia del Vendrell que em diu i et porto jo allà la roba, em surt molt més car?
Tot depèn del volum de roba que vulgui rentar. Vale. Si vols rentar 2 mitjons, òbviament sortirà si més car, però quan vols rentar grans peces de roba, molta roba junta, edredons, coixins, mantes, cortines, roba de gran volum,
clar.
Surt bastant més barat.
Clar. I suposo que també en això, mira, ara m'hi has fet caure, no? Heu hagut de pensar potser també diferents mides de taquilles en aquest cas, perquè no és el mateix 3 camises que un nòrdic, per entendre'ns.
Exacte. Hem agafat una mesura de taquilla mitjà, no hem agafat ni la més petita ni la més gran, i a part hem dissenyat un algoritme que el que fa és t'assigna les taquilles en base a la roba que vols rentar. O sigui, si vols rentar
clar.
2 edredons i 2 bosses de roba, no és normal que et donem una taquilla, sinó que te'n donarem 4. Uh-huh. O te'n donarem 5, o depèn. O sigui, depèn la roba que vulguis rentar, donem les taquilles que pertoquen.
Clar. Tot evoluciona, eh? Fixin-se, senyores i senyors. El tema de tan, no? Tan fàcil com anar a la bugaderia a portar doncs, les camises o el nòrdic, doncs cada vegada, no? Fins i tot això ho podem fer a través del telèfon mòbil, pràcticament, no? Deies que les heu tingut ara al febrer, el model que volíeu, no? El que facilite tot que això sigui possible, previsió de que estiguin instal·lades i les puguem anar a fer servir ja.
Instal·lades estan, ja estan, de moment estem provant.
Provant,
estem
clar.
Provant tot el sistema, tota la plataforma, validant els pagaments que no passi res entremig, i estem testejant. Llavors, ara a final de mes, principis de març, ja obrirem de cara al públic,
uh-huh.
I al principi començarem a la bugaderia on tenim, perquè soc dels que penso que si fallo, millor fallar a casa que no fallar fora. Llavors, és una empresa que acaba de iniciar-se,
clar,
tenir errors és
normal,
és només normal,
sí.
I d'humans, llavors, si fallem, si volem fallar a casa, perquè que si fallem fora, fallem a 100 quilòmetres d'aquí, i l'usuari no estarà content, perquè, clar, hauré de perdre 2 hores i mitja anant a arreglar alguna
cosa,
quan això ho hauria d'haver previst ja. Llavors,
clar, clar.
O sigui, comencem a casa, i a partir d'aquí, sí, anem expandint a poc a poc.
Per tant, començareu al Vendrell, però el pla és que això creixi, que la família de, no, de Hump continuï creixent, de moment, suposo, a la demarcació de Tarragona o més enllà.
Sí, de moment començarem al Vendrell, al Baix Penedès, i a partir d'aquí... A veure què ens depara.
A veure
què ens depara.
Molt bé, sí, sí. No, molt bé. S'ha d'anar sense pausa, però sense pressa,
exacte,
també. D'entrada, a vosaltres, no estàs tu sol en aquest projecte, Joan Ramon, però sou un equip jove, petit, no? Però
sí,
amb moltes ganes.
Sí, sí. De moment som un equip de 4 persones. Estem jo, que jo m'encarrego de programar les aplicacions, servidor i tal. Un amic meu que és de Barcelona que fa l'aplicació Android, un altre noi que m'ajuda amb tema de programació i tal, i ma mare que és la que m'orienta en un món desconegut per mi, com és què es pot fer amb una bugaderia.
Exacte, importantíssim,
entre tots...
eh?
Sí, sí.
Importantíssima aquesta pota.
Sí, 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 perquè sí, jo de tema de bugader no en tinc pràcticament ni idea.
Clar,
llavors,
clar.
Ella és la que ens fa parar els peus a terra i ens diu, vale, això ho podem fer, això no ho podem fer, o això ho fem, ho hem de fer així.
D'entrada, escolta, us heu endut un reconeixement dins els Premis Emprèn que dona la Diputació de Tarragona, dins la categoria de Tecnologia i Innovació, o sigui que vol dir que esteu en el bon camí, no, Joan Ramon?
Sí, sí, jo considero que algú estem fent bé. Ens queda molt per fer i molt per millorar, òbviament, però estem veient com totes les hores i nits que li estem ficant està valent la pena. I a partir d'aquí ens han donat aquest premi, un altre Vendrell, i això ens diu que hem de seguir fent el que estem fent i encara millor, perquè si ho podem fer millor, encara podem arribar més lluny. Llavors, és un premi de tots i estem tirant endavant amb tota la il·lusió possible.
Doncs escolta, aquells que ens escoltin des del Vendrell, molt atents, no? Digue'ns quina bugaderia és perquè ho tinguin controlat, la gent que ens escolti des d'allà, des del Baix Penedès.
Sí, és la bugaderia de... La Banda Laundry està a l'Avinguda Baix Penedès... sí, no me'n recordo el número.
Molt bé, la Banda Laundry.
Sí, és l'única bugaderia de Vendrell. I allà ens podreu trobar si tenen dubtes, si volen provar...
Clar, clar.
O si tenen els dubtes que tinguin, sí, nosaltres estem allà per resoldre'ls.
És que ara també per vosaltres és importantíssim que aquests primers que ens animem a fer-ho servir, no?, per veure també si hi ha alguna cosa a millorar, alguna cosa que potser no us havíeu plantejat que pugui passar, no? Clar, aquest període és necessari perquè
sí, sí,
això continuï i funcioni.
Exacte, o sigui, la nostra fita és que el client estigui el més content possible.
Clar.
O sigui, nosaltres pensem en una sèrie de coses que creiem que al client li pot anar bé, però qui sap el que li pot anar bé de veritat és el client. Llavors, farem el possible per totes les demandes del client escoltar-les i fer-les possible.
Per tant, segueixin la pista Hump, H-A-M-P. Si ens podem descarregar ja l'app, la
no,
trobem? Encara no, eh?
Encara no. A principis de febrer, a principis de març, finals de febrer, és quan tot estarà allà online, tot funcionarà com ha de funcionar i allà és on començarem.
Doncs quedin-se amb aquest nom, eh? Hump. H-A-M-P, aquest servei de bugaderia innovador, no? I que ens busca sobretot facilitar-nos la vida amb els horaris complicats que tenim, que això té difícil solució, pel que veig, però el de la roba neta ni planxada, veig que en té, veig que en tindrà. Doncs, Joan Ramon, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos el projecte i, escolta, quan hi hagi novetats, convidat quedes a venir.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Food trucks.
Calçots.
Food trucks.
Calçots.
Food trucks.
Calçots.
No et preocupis. Els dies 9, 10 i 11 de març torna a degustar a la Tarraco Arena els millors food trucks de la província. Amb la novetat que el dissabte i el diumenge al migdia també gaudiràs de l'autèntica calçotada amb uns preus immillorables. A més, trobaràs un mercat de pagès amb productes de proximitat, artesania, ponis i molt més. Viu el nou concepte food truck calçot a la TAP del 9 al 11 de març amb entrada lliure per a tothom. Compra el teu pack calçot a tap.cat. Més informació a les xarxes socials de la Tarraco Arena Plaza.
La nieve en la COPE y visitandorra.com te ofrecen toda la actualidad del mundo del esquí y la nieve los jueves, entre la 1 y las 2 de la tarde, con David Velasco y Juanjo Ramón Prat, en COPE Cataluña y Andorra.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estás informat.
El Sibarita.
Vinga, seguim amb més temes al programa, continuem amb aquesta missió del nostre Sibarita, ja saben quina és, no? Triar els millors productes de les nostres comarques que vagin passant per aquí, descobrir-ne de nous, i això és el que els proposo avui, anar fins a Vila-rodona per descobrir un nou projecte que té com a protagonista la garrofa. És una crema de la que volem saber més i que potser aviat passarà a ocupar un lloc al seu rebost. D'aquesta crema de garrofa i de tot el que es fa a Menjamiques, en parlem avui amb la persona que hi ha rere la idea, és la Clara Martín. Clara, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Bé. Escolta, Menjamiques, jo he buscat el diccionari i és persona que menja molt poc i coses triades. És una molt bona definició per a aquest espai de sibaritisme, trobo. No?
Sí, exacte. Bueno, la idea una mica també del nom és una mica un homenatge a la meva mare.
Sí?
Sí, perquè ella és molt menjamiques. Sí, llavors, de fet, és d'on he pres la gran majoria de coses que sé, no?, de, que envolten el projecte o així, o qui m'ha despertat la curiositat. Llavors, encara que ella no ho sap, vull dir, ho va descobrir més tard, sí, però era un homenatge també amb ella.
Uh-huh. Com va començar tot plegat? Perquè fins on jo sé, tu ets filòloga, sí, dedicaves a altres coses, no? I com has acabat amb aquest embolic? A veure...
Doncs bé, això, no? Com la gran majoria d'emprenedors de la crisi, em vaig quedar sense feina, jo era professora d'adults i llavors a mi sempre el camp m'havia tirat molt, no? M'havia cridat l'atenció i vaig dir, per què no? Provem-ho, no? Uh-huh. Vaig anar a fer un voluntariat i em va agradar tant que vaig decidir que això era el que em volia dedicar. Llavors, doncs, aprofitant també la finca familiar, que hi tenim oliveres, avellaners i així, vam dir, ostres, per què no revaloritzar també els productes que fem nosaltres, no? I d'aquí una mica va sortir tot plegat, és a dir, aprofitar tot el que ens dona la terra amb allò que tenim a la vora i alhora que probablement hem anat oblidant dels nostres avis,
sí,
no?
Sí, és veritat. Bueno, de fet, el Carlos, el nostre sibarita, la temporada passada ja ens va portar un dia farina de garrofa. Clar. Perquè va dir, ostres, és que és un producte que cada vegada està agafant més volada, l'estem recuperant, no? I
sí,
aquí
correcte.
És una mica la idea que ens comentes tu ara, no?
Sí, sí, és això, vull dir, de fet, Menjamiques té com dues vessants, no? Una seria la recuperació, l'aprofitament dels usos culinaris de plantes oblidades o menys tingudes, no?, que tenim aquí a la vora i no els hi fem cas o creiem que no són bones per menjar. I, per altra banda, la part més de divulgació, que seria més tallers de cuina o també la generació o l'elaboració de productes alimentaris a partir d'aquestes plantes. Llavors, és aquí on entra la garrofa. Uh-huh. Va ser com la primera que vam triar per fer-ho.
Mm-hmm. Llavors, tu, clar, comences a treballar, a estudiar i dius, doncs farem una crema de garrofa, que és la que ens vens a presentar,
sí,
avui.
Correcte.
Ara els penjarem una foto al Twitter també, que ens n'ha portat un potet, que després parlarem del packaging, que també té un tema, eh? Però com, a veure, com arribem a aquesta crema de garrofa?
Doncs molt fàcil. Quan jo vaig decidir això, no?, formar-me una mica més sobre tot el tema agricultura i així, a l'Institut d'aquí Reus d'Horticultura, doncs, clar, jo els matins em portava un esmorzar i jo em feia la meva crema de garrofa, però me la feia per mi. I llavors això, els companys de classe, professors i així, em van anar dient, ostres, està molt bo això, a veure què portes, no? Què és això? No és nocilla, no? I ho puc provar. I d'aquí, jo sempre estan compro, al final va ser com, bueno, potser és aquest el camí, no?
Clar.
Vull dir, ens hem de deixar endur de vegades pel que ens porta la vida i no intentar...
Sí, sí, de vegades et trobe, no?
Sí.
El camí et trobe a tu, doncs mira, així, una casualitat, no? I d'aquí n'ha sorgit el projecte i la idea de comercialitzar aquesta crema. Per tant, per fer-nos una idea, tenim una crema dolça, tu ho has dit, no? Com una crema de xocolata per untar,
sí, correcte,
diguéssim, seria aquesta la idea.
Sí, sí, sí. El que és això, no només serveix per coses dolces, és a dir, també la pots posar amb coses salades, per fer vinagretes o amb amanides, peix, queda bé formatges, carn... Vull dir, no només es limita a una torrada, sinó
vale,
té moltes més
clar, jo tenia al cap aquí, a la típica torrada amb la crema
correcte
de xocolata, que ara, mira, fa anys que no menjo això i des de que sé que has de venir, no?, tinc com un...
una ànsia.
Tinc com una ànsia, és veritat. No és allò que dius, per què fa tant temps que no menjo això? Però bé, tenim aquí, o sigui, en aquest pot, què hi ha a banda de garrofa?
Doncs això, no? Com he dit, hi ha el que tenim nosaltres a la finca, que seria les avellanes, l'oli, no? Les avellanes torrades, l'oli, llavors també hi posem una mica d'ametlles torrades i, òbviament, la garrofa, i un punt de mel, pel gust, més que res, perquè ens agrada la dolçó que hi dona.
Mm-hmm. Perquè la garrofa ja té
sucres, no? Sí, és que ja és dolça de per
si.
Sí, per això que no és per la dolçó que hi doni, sinó per l'aroma que deixa, no? També la mel.
Mm-hmm. Per tant, estem davant d'un producte natural, completament,
sí,
no? Sense additius, allò que es diu. No. Sin additius ni conservantes.
Correcte. Sí, sí, sí.
I en aquest cas, per tant, molt més saludable, i això, la nostra dietista, demà li explicaré, això estarà molt contenta, molt més saludable, no?, que les cremes aquestes que ens aporten sucres, com
clar,
sempre, d'aquests afegits,
és
no?
Això, o sigui, aquesta, la crema que fem nosaltres, no?, és sense gluten, sense làctics, o sigui, ja, sobretot també per la gent que té intoleràncies, no?, que cada cop és més, pensant també en aquest públic, també la vam fer ja que tothom la pogués menjar, això, no? Llavors, tampoc no té sucres refinats, òbviament no té oli de palma, no té soja... O sigui, més que res, nosaltres treballem quilòmetre zero. Mm-hmm. És a dir, si no és d'aquí, no ho anem a buscar. I perquè també són ganes d'anar-te'n a l'altra punta del món a buscar xocolata quan tenim una xocolata mediterrània que l'estem deixant perdre.
Exacte, m'agrada molt aquest concepte. Si no és d'aquí no ho anem a buscar. Molt bé, molt bona filosofia. Com ha estat el procés de creació? Tu dius que ja ho feies a casa, però no sé si has canviat, diguéssim, el modus operandi per ja posar-te així en plan professional.
Sí, sí, ara estic en un obrador comunitari, de fet, que és del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, a Montblanc. I allà això, no? Hi ha diversos productors i et donen la possibilitat de començar tu com a empresa culinària sense la necessitat d'haver de fer-te un obrador propi. Mm-hmm. Que això jo crec que està superbé i que n'hi hauria d'haver més perquè, si no...
És veritat. És una molt bona idea que us facilita molt la vida a l'hora de començar.
Sí.
De fet, és una mica la mateixa idea que també a la Conca van posar en marxa, que és el viver de celleristes,
correcte. Sí,
no?
Correcte, sí, sí, va de braç, exacte. De bracet, sí, sí.
Mm-hmm. N'hem parlat ja aquí moltes vegades, no? Ha sorgit amb molts projectes,
clar,
dels que han passat per aquí. Realment és una iniciativa boníssima. Mira, felicitats des d'aquí al Consell,
sí, sí,
Comarcal de la Conca.
Tant de bo n'hi hagués més.
Llavors, això ho fas a l'obrador a Montblanc, en mm-hmm. aquest espai compartit. Tenim la crema de garrofa per untar i a més productes dins la marca Menja Miques.
Ara estem treballant-hi, perquè clar, com que en veritat sóc jo sola.
Clar, clar.
Va tot una mica a pas de formiga i de fet per això també hi ha com les formigues al nostre logo, no? Perquè és com feina de formiga, força d'elefant, que a mi m'agrada dir, que és això, no? El treball de dia a dia constant i així d'anar replegant petites miquetes, no? El Menja Miques. Acaba podent esdevenir altres coses més grosses.
Uh-huh.
I estem treballant amb això. Ara, de fet, per Nadal vam treure torró
de
garrofa i també tenim trufes. I ara a veure si abans de l'estiu podem treure més productes.
Ah, molt bé, doncs escolta, convidada quedes, eh?
Quan, sí,
tinguis,
sí, ja.
Quan tinguis novetats. Escolta, que això sempre és molt interessant. Parla'm de la imatge, que jo em feia menció abans, no? I ara ho veuran a la foto del Twitter, també està molt pensat això. No sé si aquí has tingut ajuda o també això t'ho has fet tu.
Bé, sí que és cert que la idea va ser meva, però el dibuix en si és d'una dibuixant de Tarragona que es diu Jordina
uh-huh.
Estopà, que de fet va fer també el cartell de Festa Major de fa 2 anys, i això, llavors ella va ser l'encarregada com de fer-me el logo. Sí, des d'aquí moltes gràcies també a la Jordina, que és una crac. I això, llavors, si us hi fixeu, doncs hi ha una mica això, no? Els fruits que ens dona la terra i que de vegades no apreciem, no? Des de flors o fulles o, no sé, branques de romaní, no? Una mica tot plegat. Sí.
Uh-huh. M'has dit abans, has apuntat que no és només per untar, que ho podem fer servir, no? Fer-nos una proposta, a veure, que no sigui la típica d'untar-ho en una torrada.
Clar,
la
per exemple, ara per Nadal també vam participar en un concurs que es feia al Mercat Central de Tarragona i vam proposar fer un colant de plàtan i garrofa. I, de fet, és un colant que és super senzill de fer i que gairebé garanteix l'èxit de... Si us agrada el plàtan i la garrofa, gairebé garanteix l'èxit del postre, perquè és molt, molt, molt senzill i no diries mai que ajuntant 3 o 4 ingredients et pots estalviar la mantega, et pots estalviar
Imagina't.
Tot el que recarrega, no, dels colants. I queda tan bo.
Mm-hmm. Mira, una proposta interessant. Ara, la pregunta clau que molta gent s'estarà fent a casa. On ho trobem, això? On ho podem comprar?
Doncs, mireu, aquí a Reus ho tenen el color d'olor de poma,
sí.
Perdó. I estem també treballant, buscant més botigues, vull dir que des d'aquí, si algú té alguna
interessat,
proposta...
Interessat, doncs i tant.
Sí, estem superoberts. I després a Tarragona, a la pastisseria Cal Jan, del Mercat Central, també n'hi tenen. I llavors fora de les dues ciutats, tant a Renau, a l'Agrocasal, com a Montroig, a la botiga de la cooperativa, com a Valls, a la Marieta o a la Font de la Salut, vull dir,
molt,
a Barcelona, a Vic, vull dir, fora d'aquí hi ha més llocs, eh? També que en tenen, però...
On et seguim la pista? Clar, on seguim la pista de Menja Miques?
Doncs mireu, tant a l'Instagram, que som molt actius, que ens diem Menja Miques, o sigui, només cal que fiqueu Menja Miques, al Facebook i al Twitter també.
Sí, molt bé. Per cert, que la Clara, amb Benjamí, que s'ha endut un dels Premis Emprèn de la Diputació de Tarragona, o sigui que també, no? Allò és una manera de dir també, escolta, les coses van bé, ho estàs fent bé, continua, no? És una empenteta.
Sí, t'animo molt, la veritat, perquè de vegades dius, ostres, vols dir que ho estic fent bé, no? O que això agradarà, o que... I després tenir el suport d'algú com la Diputació, no? També et recolza molt.
Mm-hmm. Per cert, a veure si tinc bé jo la dada. El mes que ve, al març, estàs fent un taller de cuina, no? A Tarragona.
Sí, correcte.
El dia 17, a l'Espai Elysian.
Sí. Sí,
que les hem tingut aquí també fa poc, a més. Mira, està tot connectat.
Està tot connectat. Sí, és això que us deia abans, que també treballem molt amb tallers, no? Per exemple, això, al març fem... el taller amb elles, després a l'abril hi ha les jornades de plantes oblidades a Igualada, que és molt interessant per tothom que li agradi tot aquest món, i allà també farem un taller de cuina, crec que és el 7 i 8 d'abril, si no me'n recordo malament. I després, vull dir, si esteu més o menys pendents de xarxes socials, anirem traient perquè tenim bastants ja de lligats, però ens falta acabar d'acordar petits detalls i anirem traient tallers. Sí, mm-hmm. Sí.
Molt bé, doncs segueixin la pista a la Clara, a Menjamiques, i sobretot busquin aquesta crema de garrofa per untar la tasten i ens diuen el que. Clara, ha estat un plaer tenir-te per aquí. Moltes gràcies i torna quan vulguis.
Moltes gràcies a vosaltres.
Escolta cada dia Herrera en Cope a Tarragona, el magazín que presenta Mònica Carrasco.
Six foot six, he stood on the ground. Weighed 235 pounds, but I saw that giant...
Un minut i arribarem al punt de la una. Jo els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, però no se'n vagin gaire lluny perquè tornem en 5 minuts. Amb què? Doncs amb vins. Avui ens aproparem fins a Vega i Xalà, a Vilanova de Prades, i després a partir de 2:15 no es poden perdre la Nacional 240 d'avui. Parlarem de cinema d'animació. Ha tancat portes l'Animac, la mostra més important de Catalunya que s'ha fet aquest cap de setmana a Lleida, i parlarem amb la seva directora i també amb dos alumnes de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona que ja han pogut presentar les seves propostes. A veure què ens expliquen ells com a part de l'Animac, però també com a espectadors. No s'ho perdin. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Segunda detención por el crimen de Susqueda. Los Mossos han detenido al hijo de Jordi Mayentí por su presunta relación con el asesinato de los dos jóvenes. Última hora, Yolanda Canales.
Esta última detención se ha producido en Sal, también en la provincia de Girona, y los Mossos están registrando en este momento el domicilio de este segundo detenido. Lo que sí tienen claro los investigadores es que Jordi Magenti Gamell es el autor del doble crimen de Susqueda, lo decía el intendente de los Mossos, Antonio Jiménez.
Sí que puedo afirmar que a falta de que el procedimiento se sustancie y que se pruebe judicialmente que es autor, es un presunto autor del que nosotros no tenemos duda de la autoría.
Magenti, recordemos, fue condenado a 15 años de prisión por haber matado a su exmujer en 1997. Salió en libertad en 2012.
Está en marcha la primera cumbre bilateral entre España y Túnez en casi 10 años. Mariano Rajoy y 6 ministros españoles tratarán de reforzar la posición de nuestro país como socio de Túnez. Enviada especial de COPE, María Daván.
Mariano Rajoy ha sido recibido con honores en el Palacio Al-Kasbah y celebra hasta ahora un encuentro bilateral con el presidente del gobierno tunecino. 6 ministros acompañan al jefe del Ejecutivo en una cumbre con la que España busca afianzar las relaciones comerciales e incrementar la colaboración entre los dos países en materia de terrorismo e inmigración. La visita de hoy incluirá un homenaje a las víctimas de los atentados del Museo del Bardo en el 2015, entre ellas 2 españoles.
Y hay más noticias en este lunes 26 de febrero que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
La historia se repite en Nigeria. El gobierno nigeriano confirma la desaparición de 110 niñas de una escuela de secundaria atacada por los yihadistas. En la memoria sigue el secuestro de 200 menores en otro colegio de Chibok a manos del grupo terrorista Boko Haram. Más de 100 de esas niñas secuestradas en 2014 han sido liberadas, pero 112 permanecen todavía en cautiverio. La llegada irregular de inmigrantes a España se dispara en 2017. Según el balance migratorio de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, llegaron casi 29.000 inmigrantes, el doble que en 2016. La mayoría son marroquíes, 250 se dejaron la vida en el camino y durante el pasado año se registraron 150 desapariciones. Y la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 9 años de cárcel a un hombre que ató con una cadena a la cama y golpeó durante toda la noche a su expareja sentimental. Lo hizo en presencia de los 3 hijos comunes, los 3 menores de edad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
En el espejo de hoy vais a recordar la historia tremenda de Asia Bibi.
Lo vamos a recordar porque el pasado sábado nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández, pudo recoger en exclusiva una petición dramática de Esham, que es la hija de Asia Bibi. Una petición dirigida al pueblo español, a las instituciones y a la Iglesia para que se movilicen y recen por la liberación de su madre, sentenciada a la pena de muerte en Pakistán hace 9 años por blasfemia contra el Islam. El pasado sábado su esposo y su hija estuvieron en el Coliseo Romano, que por iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada se iluminó de rojo en recuerdo de todos los cristianos perseguidos en el mundo. El Papa les recibió en audiencia y reconoció que Asia y tantas víctimas de la persecución son verdaderos mártires de nuestro tiempo. Un equipo de abogados está haciendo todo lo posible para obtener una audiencia en la Corte Suprema de Pakistán que revoque definitivamente su condena. Esto es lo que vamos a ampliar dentro de un ratito en el espejo.
Pues recordaremos todos efectivamente la historia de Asia Bibi en unos 30 minutos. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, hoy se cierra una jornada de Liga y mañana abre otra el Real Madrid, Luis Munilla.
Sí, hoy se cierra la jornada a las 9 con el Levante Betis. Mañana comienza la jornada 26 con el Español Real Madrid. Noticias del equipo de Zinedine Zidane, Miguel Ángel Díaz.
El equipo prepara el partido de mañana ante el Español. Recordemos que el equipo está enrachado. Suma 5 victorias consecutivas en las que ha marcado 20 goles. Zidane todavía no va a poder contar ni con Kroos, ni con Modric, ni con Marcelo, ni con Vallejo. Van a volver al 11 inicial Sergio Ramos, que no pudo jugar el pasado fin de semana por sanción. Asensio e Isco. Está a punto de comparecer Zidane en la sala de prensa.
En el París Saint Germain, Neymar está pendiente de pasar pruebas médicas tras torcerse ayer el tobillo. Unai Emery espera que pueda jugar contra el Madrid el día 6 en la Champions. En el Sevilla, el presidente Pepe Castro ha dicho estar totalmente tranquilo después de declarar hoy ante el juez por presuntas irregularidades en su gestión al frente del club. Y ha terminado la primera tanda de entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 en Montmeló, informa a Carlos Miquel, con el susto para Fernando Alonso, al que se le salió una rueda y terminó la grava. Ha podido rodar un poco al final. De momento, mejor tiempo para Valtteri Bottas. Recordamos que a las 2 arranca la segunda tanda.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Su sentido de la justicia tiene un solo pensamiento.
¿Está claro?
Como el agua.
Donde las dan.
Eso me parece bien.
Las toman.
Porque tengo ganas de repartir.
Y tenéis el menú.
2 de Steven Seagal. El sábado por la noche, Cine sin Cortes en 13.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones de españoles.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Slichting.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si te llama el jefe, te asciende y te da un coche de empresa. No, espera. Este coche de empresa. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es. El seguro de coche más que perfecto.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Set minuts pràcticament que passen de la una. Continuem en directe al migdia COPE. La primera parada d'aquesta segona hora de programa la fem a Vilanova de Prades per anar a Devins. Això serà d'aquí només 30 segons perquè abans actualitzem informació de servei. I el recordo que hi ha un carril tallat a l'AP7 a Freginals en direcció cap a Tarragona. Hi ha circulació intensa a causa d'aquest carril tallat, aproximadament mig quilòmetre de circulació intensa perquè s'està retirant un vehicle que s'havia incendiat. Per tant, si han de circular per aquesta zona, doncs una mica de paciència. Un carril tallat a la P7 a Freginals. I ara sí, com els deia, ens aturem 20 segons, 20, només 20, i anem de vins.
Esforç, aventura, superació, paisatge, natura. Torna el cicle de muntanya a l'Auditori Diputació, a Tarragona. Cada dijous del 15 de febrer al 22 de març, conferències i documentals amb la participació d'alpinistes de renom internacional. Entrada lliure amb invitació. Més info a dipta.cat/ciclamuntanya. Aquí, Diputació.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas, des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas.
Vinga, seguim al programa. Hem d'anar de vins a aquesta hora, ja saben, com cada dilluns, i avui els anem a buscar a Vilanova de Prades. Seguim la recomanació del Jordi Llorenç i avui volem saber més de la història, de la manera de fer i de les novetats del celler Vega i Xalà. Per això tinc avui a l'estudi a la Eva Vega. Eva, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies
tal,
per venir. Gràcies per venir, perquè a més sé que vens d'un viatge pràcticament directe, així que moltíssimes gràcies. S'agraeix molt que traieu l'estoneta per venir aquí a l'estudi. Escolta, comencem pel començament. Aquells que no coneguin el celler Vega i Xalà, doncs que ens en puguem fer una idea. Com comença la vostra història, Eva?
Nosaltres vam començar a treballar amb el vi doncs, a través d'una vinya petita que tenia el meu avi a Vilanova de Prades i la meva mare va néixer allà. Nosaltres hem estat vivint a fora, però vam tornar una miqueta a la vida rural i vam recuperar aquella vinya i llavors això va ser cap a l'any 2003 i amb la meva família, amb els meus pares, vam seguir plantant vinya. Res, era una vinya molt petita, de mitja hectàrea, i vam plantar 9 hectàrees i mitja allà a Vilanova de Prades. I va ser una feina molt complicada, precisament perquè estem a molta alçada. Allà a Vilanova de Prades és la zona més alta de la comarca, de la Conca de Barberà. Estem a 900 metres i tot és muntanya, vull dir, no trobes unes planes per plantar. I a part, com estem tan propers al Priorat, doncs tenim llicorella. Clar, va ser complicat adaptar el terreny per plantar. Ens van passar 3 anys plantant, que van ser 2003, 2004 i 2005. I des de llavors ens hem dedicat a cuidar la vinya, a fer-la productiva, miqueta en miqueta, perquè és un lloc complicat, a més perquè hi ha molta pedra, a part perquè plou molt poc. I les vinyes, normalment, una vinya és productiva als 5 anys, al 100%, nosaltres trigaríem el triple de temps, clar, més o menys, amb aquell espai. I, bueno, molt bé, bueno, estem contents perquè la veritat que el lloc és ideal, la qualitat del raïm és excel·lent. I, bueno, jo ara estic molt contenta de tot l'esforç que vam fer en aquell moment.
Clar, no, el que tu dius, no? Els resultats doncs, triguen per les condicions diferents, sí. No? En aquest cas. Mm. Però, bueno, això és part també de la personalitat dels vostres vins, en aquest cas. Sou, sí. Dins la Conca de Barberà, probablement únics, no? Per la situació, no? El clima, el terreny...
Sí, jo crec que sí, sobretot per, bueno, explicar-ho de forma senzilla, doncs, que l'alçada el que t'aporta és molta acidesa als vins. Uh-huh. Llavors, clar, com tenim també tants dies de sols, doncs tenim vins alcohòlics, vull dir, hi ha molt d'alcohol perquè no plou gaire, llavors tenim molt bones maduracions, però bueno, aquest equilibri, no, entre l'alcohol i l'acidesa que tenim, doncs fa uns vins molt frescos, fins que no són càlids però tenen aquell toc de frescor de la muntanya. I, bueno, especials, diguéssim, per això, per mm-hmm. aquest toc d'alçada, no?
Mm-hmm. Escolta, a mi m'agradaria que escoltessis, perquè el Jordi Llorenç, que el teníem aquí fa una setmaneta, mm-hmm. el coneixes, evidentment, em consta, sí. I m'agradaria que escoltessis perquè us va recomanar a vosaltres. Mira, això és el que ens va dir.
Vilanova de Prades, Celler, Vega i Xalà. Som amics, per mi és un orgull que hàgim fet un vi junts cada any. De fet, ha tingut tan bona acollida... I el mateix Celler Vega i Xalà ha vist que al món dels vins naturals hi ha aquest bullici d'emocions i que, a més, hi ha demanda de vi, que ells estan venint d'una manera molt ferma, molt potent. Jo us recomano, no només el seu vi, jo us recomano visitar la vinya, visitar a casa seva, perquè són molt bona gent, fan coses molt xules i la vinya és espectacular. Us recomano, dalt de tota la muntanya, 900 metres, pissarres, granits... i els ceps que arriben a treballar. Per arribar fins avui, treballar al damunt de la pedra, picar pedra, és molt visual, molt pedagògic, però és realment el que han fet aquesta gent. Ja estan fent coses molt xules.
Mm-hmm. Molt bé. Ara la Eva està pensant, ja podria marxar. Ara ja està, ja ho ha dit tot.
Sí, ho ha explicat molt bé el Jordi, amb res, en un moment ha fet molt bona explicació. La veritat que sí, que va ser picar pedra.
Heu picat, literalment, heu picat pedra,
sí,
no?
I ell n'ha sigut testimoni perquè ho ha vist i bueno, coneix molt el territori perquè ell és geòleg, a més mm-hmm. a més, i ho coneix moltíssim. És un gran amic nostre.
Mm-hmm. Aquesta pedra, aquesta llicorella, no? És també importantíssima en els vostres vins, en els sabors, no? En tot, marque tot.
Sí, sobretot el que podríem parlar quan tenim llicorelles són vins que produeixen molt poc. Bueno, no et pots dedicar a fer molts quilos de raïm en un territori com aquest. És el que precisa, el que vas a buscar és la qualitat en el vi. Uh-huh. Tindràs molt poc raïm, però raïm amb molta concentració i l'alçada, tot, és tot un conjunt, no, d'elements que fan doncs, que el vi sigui així, que sigui únic, quasi únic en cada territori, únic en cada Clar. Espai. Mm-hmm. El clima és molt important, també.
És molt important. Mm-hmm. Ens deia també el Jordi que compartia una mica també filosofia, no? Vosaltres també practiqueu agricultura ecològica 100%, no? O sigui, això també és una cosa en la que cada vegada jo crec que els consumidors també hem de ser conscients, no? A l'hora de buscar el producte, no només en vi, eh?
Sí. Sí, bueno, el que tractes, bueno, nosaltres sempre hem fet la vinya ecològica, a part, amb aquests 900 metres que tenim, el que tenim és molt poca afecció de fongs, també del fet de la humitat, perquè no tenim molta humitat allà. Llavors, doncs, diguéssim, de tot lo complicat, no?, que tots els hàndicaps que ens hem trobat, potser podríem dir que amb aquest aspecte, doncs, fer-ho ecològic no ha sigut tan difícil mm-hmm. per aquestes condicions favorables que hi ha amb alçada i amb la terra secana, que és perfecta. I, bueno, el que comentava el Jordi, doncs, també, bueno, nosaltres fem una vinificació tradicional de sempre, bueno, vins amb la mínima intervenció, però, bueno, sí que són vins convencionals, no? Amb vins amb els que s'hi afegeixen, doncs, nosaltres sempre un mínim contingut de sulfits, es filtren una miqueta, no massa, però ara sí que ens hem tirat a la piscina i estem fent una gamma de vins, doncs, que no intervenim. gairebé, bueno, res. Bueno, portar el raïm al celler i prensar-lo i poca cosa més.
Això és el que deia el Jordi, estan venint, no? Cap a, sí, cap a aquest món del vi natural, no? Sí, en aquest cas.
Sí, sí. I bueno, aquests vins, doncs, com són una gamma especial, no, hem fet també un etiquetatge diferent per classificar-los d'una altra manera. I bueno, vaig tenir una nena fa poc i li hem posat el nom de nena, es diuen Emma.
Emma?
Sí, i bueno, són especials, doncs, per això, perquè també és una novetat nostra, també per nosaltres és tota una aventura, també poder aprendre, no?, a fer el vi d'aquesta altra manera, sense intervenir en cap moment. Uh-huh. I, bueno, és un orgull, de veritat, estem molt contents perquè ens estan sortint molt bons i agraden, o sigui que això és el millor.
Això és el principal, exacte. Sí. Doncs ja tenen el primer nom, del celler Vega i Xalà, aquesta gamma Emma, que són aquest nou projecte del celler, aquests vins naturals, no? Uh-huh. Què tenim dins la gamma, que negre i blanc i negre?
Sí, sí, hem fet aquest any, bueno, fins ara era només un blanc i tres negres, i aquest any embotellem ja els blancs d'aquí 10 dies, més o menys, i traiem tres blancs, el que ja vam fer l'any passat, i dos nous, i llavors els tres negres que fèiem, que són negres amb àmfora, criats amb àmfora,
ah, molt bé,
6-7 mesos, que encara estan a l'àmfora.
Però... molt bé. Mm. També una manera de fer de la que parlàvem amb el Jordi, no? I llavors, aquest any ja per fi ho ha pogut fer, sí, també per vosaltres. Ha sigut un canvi molt, molt important, per exemple, començar a treballar amb àmfora?
Doncs sí, la veritat, sí? És diferent, però no és més dificultós tampoc. Vull dir, en lloc de fer servir la fusta, amb aquests vins, doncs, utilitzes l'àmfora, perquè ja que tens en el cap intervenir almenys, saps que la fusta sempre portarà un toc de fusta, aquell sabor, aquella olor. En canvi, l'àmfora és més neutral, no t'aporta... hi ha una cosa especial que no sabria definir, que saps que aquell vi ha estat amb àmfora, ho notes, però no és res que s'incorpori a sobre del vi, sinó que l'ajuda, pues, a oxigenar-se, però no li aporta res.
Mm-hmm. Mm. A banda d'aquesta nova gamma dels Emma, si algú no ha tastat mai un vi de Vega i Xalà, per quin en recomanaries començar? A veure, dels que feu.
Nosaltres, bueno, fem els vins Emma, però no hem deixat de fer la gamma de vins que vam fer des del principi, perquè, bueno, també estem molt contents. I de tots els vins, el que recomanaria, per exemple, una cosa que també és molt especial que fem, que és un Pinot Noir, perquè, bueno, clar, com estàvem amb Alçada, tenim al costat de la Vinya Vella, del meu avi, és una zona obaga, o sigui, és una cara nord de la muntanya, i, clar, allà no podíem plantar una carinyena, la carinyena necessita sol, necessita per madurar bé, i havíem de buscar una varietat de cicle més curt, que no necessites tanta sol, i, bueno, el nostre enòleg, que és Martí Magrinyà, que és qui ens assessora amb els aspectes tècnics, en els seus principis ens va dir: ostres, jo em faria gràcia aquí, sempre ho he pensat, que aquí un Pinot Noir aniria molt bé. I ell havia treballat a Codorniu, havia fet un Pinot Noir allà també, i li van fer cas. Nosaltres ens deixem portar una mica també per el que diu la gent, no? I experta que tenim al costat, amics, no? Com el Jordi Llorenç, que també ens ha ajudat moltíssim a tirar endavant aquest projecte, i vam plantar Pinot Noir, i va ser l'any 2005, i ja la primera anyada va sortir el 2008, i bueno, és un Pinot Noir molt especial, del que només fem 600 ampolles. No hi ha molt Pinot Noir en la nostra terra, perquè
és veritat,
és més bé un clima càlid, i el Pinot Noir no és de clima càlid, sinó que és de clima fred. Llavors, doncs, seria una cosa especial que fem, també. Mm-hmm.
La Font dels Aubacs. La Font dels Aubacs és aquest vi. Escolta, mm-hmm, també una cosa diferent. És veritat, sí que mira, aquí cada setmana passa un celler diferent, i és veritat que pocs utilitzen Pinot Noir. O sigui que, mira, aquí un altre element diferenciador també, sí, sí, vostre, no?, de Vega i Xalà. Sí. Tenim aquest per començar, però és que en feu més, no? Tenim el Barrau, el Viern, no?, sí, el Caliu, dintre de la gamma dels negres.
Sí.
La família és gran.
Sí, sí, és bastant gran. Ara mateix jo crec que ens situarem en 14 vins, més o menys.
Déu-n'hi-do.
Crec que algun més, però bueno. I sí, bueno, vam començar amb la família va començar amb la Bauma, el Barrau, el Vier, que són el nostre vi blanc, el vi negre jove i el vi negre criança. I bueno, vam estar uns anys només fèiem aquests tres vins, però llavors vam, ostres, per què no fem alguna cosa més seleccionada, més microvinificacions, o sigui, més poca quantitat? I bueno, després va sortir el Pinot Noir, quan es va començar a posar en producció la vinya del Pinot Noir. I després vam continuar pel Caliu, que és un vi que li dèiem el vi selecció, no? El vi selecció, perquè agafàvem el millor raïm del celler per fer aquest vi. I vam començar amb el Caliu a fer-lo amb Cabernet i Syrah, o Carinyena, depèn l'any, el que queda millor, doncs fem el Caliu, que a més està dedicat als nostres col·laboradors, que són dos germans, que es diuen Caliu de cognom, i bueno, també és un nom que en català també té el seu significat.
Esperes-te a compartir un vi, sí. No? Que es digui Caliu.
Sí, sí, a més té això, té molt Caliu en boca, no? Perquè és molt ample, té molt de cos i és molt càlid, no? De certa manera. I després, a partir del Caliu, van començar a venir monovarietals, perquè sí que és veritat que vam començar fent molts copatges i la gent també et demanava allò, perquè una carinyena, una garnatxa, i bueno, vam començar a fer garnatxa 100%, una carinyena 100%, llavors també fem un Syrah 100%, i bueno, i el Pinot Noir, que ja l'he dit al començament. Uh-huh. I això seria, diguéssim, la família Vega-Xalà, que ja portem més anys fent-los, no?
Uh-huh. Aquests s'hi sumen, com dèiem al principi, aquesta nova gamma. Els hem, ens deies, hi ha una producció limitada per una qüestió doncs, meteorològica, de territori, no? Quina sí. producció teniu en total?
Ara més o menys ja estem fent unes 25.000 ampolles a l'any, més o menys. Uh-huh. Sí.
I d'aquestes, la major part se'n va a fora o es queda aquí a casa nostra, Eva?
Jo ara mateix podríem dir que el 30% se'n va a fora i la resta es queda aquí.
Bé, bueno, no, m'agrada, perquè cada vegada, jo crec que quan sí. vam començar a fer aquest espai, la majoria de cellers ens deien, no, me n'he d'anar fora, no? Sobretot sí. per vendre la major part de la producció. I cada vegada més la balança va tirant més cap aquí. O sigui, això està bé, com a consumidors sí. també comencem a demanar més sí. el producte de casa, no? I apreciar-lo.
Sí, bueno, la veritat també és que estem creixent una mica més a fora ara. Ara estem començant, aquests últims dos anys estem creixent una mica i estem venent una miqueta més a fora.
On se'n van els vins de Vega-Xalà, per exemple?
De moment a Europa. Bueno, de moment aquí a Europa i una part que també se'n va al Japó.
Al sí. Japó, imagina't, no? Sí. Qui li havia de dir a l'avi, amb aquesta mitja hectàrea, no? A Vilanova de Prades, que els vins sí. acabarien al Japó.
Sí, sí, des del meu. Sí, sí, és una sorpresa.
Escoltin, la veritat és que ens ho deia el Jordi Llorenç, jo crec que aquí jo intento fer un tastet a la gent de casa vostra, dels vostres cellers, però com deia el Jordi, el millor és que us visitem, no? Us podem visitar pràcticament tot l'any, Eva? Com ho fem, això?
Sí, sí, jo el que faig sempre, perquè clar, som una família, bueno, ho fem tot nosaltres, no? Sempre trucar abans i concertar una visita, i la veritat és que és la millor manera d'apreciar tot això, perquè jo puc explicar o puc ensenyar moltes fotos, però quan puges i ho veus és quan realment aprecies doncs, la feina que s'ha fet, per què els vins són així, per què no són d'una altra manera, i bueno, pots veure doncs, com cuidem la vinya i que al final no, et poden ensenyar un celler, si molt bonic o més bonic o menys bonic, però al final el que s'ha de visitar és la vinya i veure el que es fa al camp. Uh-huh. Perquè d'allí surt tot.
Clar. I de fet ens proposeu diferents tipus de visites, no? Des de sí. la, diguem, típica visita sí. a la vinya, al celler i un tas, però també en la temporada en què és possible, doncs us associeu amb productors, vaja, de tòfona de la conca també, d'oli, no?
Sí, sí, sí. Nosaltres ara fem, perquè la tòfona és per temporada. Clar. Tenim, i allà a la Conca de Barberà tenim també un productor de tòfona, que bueno, ell té alzines i té producció pròpia, plantació pròpia, i és el Didac de tòfona de la Conca, i quan és temporada, tant de tòfona d'hivern com d'estiu, doncs fem visites conjuntes. Uh-huh. On es queda es porta la gent a buscar tòfona a la finca, veuen com actuen els gossos amb el seu amo, com les busquen, com es comuniquen entre ells, que és molt curiós, i un cop doncs, s'ha acabat, pugem a dalt al celler, fem igualment la visita, i llavors fem un petit maridatge amb tòfona, de diverses maneres, i la maridem amb els nostres vins.
Ah, doncs escolta, no sé, hi som en temporada encara, crec que és fins al febrer, què? Febrer sí. Més justet ja, eh?
Sí, jo crec que ara, bueno, algun al març crec que queda, però ja queda molt poca.
Ja queda poca. Bueno, si no sí. tenim opció de la tòfona d'estiu, sí. o sigui que estiguin comença. Atents, eh? Sí. Estiguin atents.
Comença el maig fins a l'agost. És molt interessant. La veritat que tenim bastants grups.
Clar, sí, sí, és sí. que és una proposta també molt, molt interessant i diferent. Sí. Si volen tafanejar, www.vegaixala.com tenen més informació. No t'he preguntat on anaven, però però no on els podem comprar, els vins. Si ara algú s'ha quedat amb aquest nom i diu, doncs vull provar un Emma, vull provar la Font dels Aubacs.
Bueno, el celler nosaltres tenim venda i per la província de Tarragona, bueno, per tot Catalunya tenim botigues on el tenen, restaurants, es pot trobar... No molt extès, perquè no som un celler molt gran, però sí que es pot
trobar.
Però
fàcilment, eh?
Sí.
Per tant, quedin-se amb aquest nom, Vega i Xalà. Mira, és una bona manera que ho penso. Has dit que el 2008 vau tenir la primera, no? Vau embotellar les primeres de la Font dels Aubacs. Doncs escolta, ara que fa 10 anys,
sí.
No? Anem a tastar-lo.
Això mateix.
Aquest vi és un bon aniversari. No et deixo marxar, Eva, sense que em recomanis un vi o un celler que a tu t'agradi especialment, t'hagi cridat l'atenció. A veure.
Val. Doncs jo recomanaria... a Sola Clàssic, que està al Priorat a Bellmunt, i el Joan Pujades de Mas de la Caçadora, que és un celler que està als Guiamets. Són el primer Sola Clàssic és un priorat i el Joan de Mas de la Caçadora és Montsant. I bueno, són dos cellers que són petits, que també s'ho treballen molt bé, treballen la terra ells mateixos, s'ho produeixen en família, fan unes produccions petites, molt cuidades, treballen molt bé la terra, treballen molt bé el celler, i bueno, jo me'ls aprecio moltíssim, fem moltes coses junts, i jo us recomano que tasteu els seus vins, perquè a mi m'encanten, i res...
Molt bé, doncs escolta, intentarem juntar-los, a veure si la logística ens ho permet, ho intentarem, o com a mínim un dels dos vindrà segur. Eva, t'agraeixo molt, de veritat, que hagis vingut aquesta estoneta, torna quan vulguis.
Vale, perfecte, gràcies a vosaltres per tenir-nos.
Je veux d'amour, de joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fa mon bonheur, moi je veux crever...
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat. ¿Tienes ganas de calzots? No esperes al fin de semana. Miércoles, jueves y viernes, tu calzutada con todo incluido por solo 25 euros. Sí, sí, calzutada completa por solo 25 euros los miércoles, jueves y viernes en Restaurante El Álamo. Infórmate en el 977-84-6240. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc, en Alcover.
Comienza el circuito Osmotic Golf Tour 2018 by COPE Cataluña en el Golf Peneleda, el 7, 8 y 9 de marzo. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Clínica Servidiges, Centro Médico Quirúrgico. Colabora Cleveland Golf, Federación Catalana de Golf y Rickson.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
La Dara Giné, Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
La Leida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Juanjo Odena, Juanjo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12 i 20. Molt bon dia.
But I saw that giant of a man brought down to his knees by love. He was the kind of a man that would gamble on luck, look you in the eye and never back up. But I saw him crying like a little whipped pup because of love. You can't see it with
28 minuts que passen de la una amb la nostra cançó del dia. Ja saben, avui sona Johnny Cash, arribarem al punt de dos quarts. És l'hora en què cada dilluns connectem amb COPE Lleida, agafem aquesta Nacional 240. Avui parlarem de cinema d'animació amb uns quants protagonistes de l'Animac que s'ha tancat aquest diumenge. Dos minuts, arribem amb música dos quarts i continuem en directe fins a les dues.
Like me, they struggle in doubt. They trouble their minds day in and day out. Too busy with living to worry about a little word like love. But when I see a mother's tenderness as she holds her young close to her breast, then I thank God that the world's been blessed with a thing called love. You can't see it with your eyes, hold it in your hand, but like the wind that covers our land, strong enough to rule the heart of any man, this thing called love. It can lift you up,
never let you down. Take your world and turn it all around. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love.
I camí cap a les dues de la tarda obrim la Nacional 240, ben acompanyats des de Tarragona amb la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Molt bé, i tu?
Jo molt bé.
Molt bé.
Esperant aquest canvi de temps cap
Home,
a fred.
Que, diuen? Com esteu a Lleida? És veritat, perquè aquí fa fred i diuen que pot nevar arran de mar. No
Clar.
Sé...
No, no, si aquí també ens donen neu a cotes de la ciutat de Lleida, però...
Això és 400 metres, no? Més o menys.
No, a Lleida som... Bé, ara t'ho busco, perquè no sé exactament. Són...
Ara
no,
podríem
no, no,
apostar,
No arriben a 300,
Podríem apostar.
Sí, sí. De totes maneres, es parlava de dimarts, ara s'ha mogut cap a dimecres.
Tu queda't a l'estudi, que hi ha escalfor, I llavors així estàs segur. Així tenim aquí segur per connectar en directe en qualsevol
Això.
Moment.
No? I que passi el que passi, podem... A... No, mira, perdó, a Lleida estem a 167 metres.
Ah, 167.
167 sobre el nivell del mar.
Oh.
Que malament, no m'ho sé, jo aquestes
jo tampoc,
xifres després no me les sé.
Segur que ho sabia, però són conceptes aquests que no retens.
Jo ho he avisat avui i ara no ve el cas, però anem a recordar-ho. Sisplau, a la cartera sempre s'ha de tenir ull, però si a més ens diuen que vindran com condicions climatològiques adverses, escolta, paciència, si aquell dia tardem el doble, són dos dies.
I,
són dos dies.
Sí, sobretot cadenes, si hem de sortir en llocs Clar. On se'ns ha avisat que estarà complicada la cosa, ja saben, el kit aquest de supervivència,
sí.
Tot potser no cal, però cadenes sí.
Clar que sí.
Important. Escolta, de què parlem avui? A veure.
Això, de què parlem? Doncs mira, parlem d'un èxit.
Ah, sí?
Sí, parlem d'un èxit, perquè parlarem de l'Animac, parlarem amb la seva directora, amb la Carolina López, i parlarem d'un èxit, perquè s'ha incrementat la presència de públic, han arribat a 30.000 les persones que han visitat aquests 4 dies de la 22a edició de l'Animac. Ha pujat també un 6% la projecció de treballs,
uh-huh.
I jo crec que entre tota la gent que ha anat almenys amb una activitat de l'Animac, la sensació és que això s'està fent gran.
Bueno, sí, clar. Quina edició ha estat aquest any de l'Animac?
22a
22.
Edició.
Ja és passada la majoria d'edat, això. Avui jo crec que tindrem una conversa molt interessant. Evidentment parlarem, farem balanç amb la directora, però també tindrem una visió que és, jo crec, molt important. La de dues persones que hi han participat, no només com a espectadors, sinó com a part, presentant els seus projectes. No? Volem saber també què suposa per ells i per elles poder participar en una mostra com és l'Animac.
A més, la directora ens ho dirà després, però hi ha una cosa que valoren i marque si realment estàs fent gran o no, i és que hi ha molts productors, molts realitzadors, molts directors volen venir a l'Animac a mostrar, a estrenar les seves obres. I això ja sí que és un indicador de que l'Animac existeix i és un bon aparador.
Clar.
I és un bon aparador.
Escolta, és la 1:33
sí,
minuts.
Fem una pausa.
Però molt curta, Què tenim? Minut i mig?
No res, no arriba a 2 minuts. Va.
Doncs va, corre.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo. Acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12 es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
Pienso que qué bien hice en traer todos mis seguros a la Mutua. ¿Y tú? ¿Por qué no te los traes?
Piénsalo.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Banco Sabadell presenta Acompañarte, con Rafa Nadal y Marc López.
Tener una buena relación, tener esa complicidad con el otro.
Cuando tienes a tu compañero al lado, y más si es un amigo, creo que es mucho más sencillo.
Compromiso Empresas. Tu gestor siempre cerca para trabajar como si fuéramos uno. Descubre cómo en bancosabadell.com/acompañarte. Sabadell, estar donde estés.
¿Ha comprado un camión entre 1997 y 2011? Quizás ha pagado un sobrecoste ilegal y aún puede reclamar su devolución ante la Unión Europea. Más de 25.000 clientes se han unido a esta demanda colectiva liderada por CCS Abogados. Si quiere recuperar su dinero, únase antes del 28 de marzo. Más información en el 912-913-777 o en ccsabogados.com.
Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé. Me quedo más tranquila.
Pues sí, por lo que cuesta merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad. Y más con un bebé en casa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Doncs apa, que és la 1:35. Mònica, et dic una cosa abans d'entrar en matèria.
Va, a veure.
Avui ja saps que s'ha inaugurat el Mobile World Congress.
I tant.
Ja tenim els nostres enviats, el Jaume Sitjà i el David Casero, treballant des d'allà. Des de Lleida han fet ja la primera connexió avui. I el dimecres
Sí. Estarem
fent un programa especial. Mira, no li diem Nacional 240, sinó un programa especial Mobile World Congress per tot Lleida i per tot Tarragona, des del Mobile World Congress,
seria
des de Fira de Barcelona.
Una 240G, no?
Sí,
una
això cosa... mira, molt bona aquesta.
Una cosa així, sí, eh? Sí. Perquè ja no sé si estem al 3G, al 4G, al 5G,
bueno,
Ricard, jo no
estem
sé.
Estem al 4G, però s'està presentant el 5G.
Sí, però
el dimecres...
hi ha llocs que el 3 encara no arriba, eh? Potser hauríem d'arreglar això primer.
Aquest és el problema. El dimecres parlarem de moltes coses. No només, ara alguns escolten i diu, és que jo les noves tecnologies... No, que parlarem d'idees, parlarem de conceptes, de coses que es presenten al Mobile World Congress. Hi ha més de 1.000 expositors, vull dir que imagineu si es presenten coses d'aquestes que ens ajuden a millorar a millorar la nostra qualitat de vida. I, evidentment, al final, cap allà a 2:45, parlarem de aquí en diuen, el David Casero en diuen los cacharritos, cacharrets
de
i cosetes.
De les novetats, no?
Correcte, però parlarem de moltes coses, de per què és important tenir el mobile a Barcelona, de què en treuen els ajuntaments, les diputacions, els ciutadans,
sí,
etcètera,
sobretot, etcètera. Sí, sobretot, no? Què ens és útil a nosaltres com a usuaris del que s'està presentant ara, que és una mica el futur, no?
Que sempre hi ha coses que són útils. I després Sí. Ja el que surt a la pantalla, que mira, escolta, allò és la foto, però hi ha moltes coses al darrere.
Ara sí. Dimecres, de 12:20 a 2, eh?
Sí, sí,
atents,
sí.
Des del mobile, Ricard, que et treuen, treuen de passeig, que bé, que bé.
Sí, que han donat neu, per cert, jo no sé com sortirem
igual
de Lleida.
No arribes. Bueno, igual no arribes. Però bé, va, sí, parlem de cinema, a més aquesta setmana, que no, és setmana d'Òscars i de tot, jo crec que parlarem de cinema en molts aspectes, ara concret de cinema d'animació, i parlem, doncs, com dèiem abans, de la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, l'Animac. Crec que tens al telèfon algú que en sap força, no?, de
com
ha anat tot plegat.
I tant que sí. A més, ens pot parlar de tota l'evolució, de tota la història, que és la directora de l'Animac, la Carolina López. Carolina, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, primer de tot, com estàs?
Doncs bé, la veritat és una miqueta cansada, però molt i molt contenta, molt satisfeta d'aquesta edició.
Clar, avui no sé si tens, Carolina, una mica de ressaca, si en podem dir així, no?
Sí, però de ressaca, però amb un gust de boca, la veritat.
Aquesta s'agraeix. S'ha tancat ja aquesta 22a edició, calculaven això, amb 30.000 visitants, que tenien en compte les sales on es desenvolupa l'Animac, doncs és una xifra alta, ha pujat un 10%, també amb un 6% més d'espectacles. En fi, suposo que des de la direcció feu posada en comú, hi ha cosetes a millorar, però a grans trets ha estat una bona edició, suposo.
Doncs sí, la veritat, també l'haver triat la música jo crec que ens ha donat molt joc des d'aquesta inauguració, no?, que vam fer amb la OGC, que va ser un espectacle fabulós, i després tots els convidats, no? Ahir tancàvem amb el Zacarías de la Riba, Martínez de la Riba, que és el músic de Tadeo Jones, i la veritat és que encara estic rebent per WhatsApp, per mail, tots els agraïments de tots i cadascun dels convidats, dient-me que s'ho han passat molt bé, que is beyond our highest expectations, que és com, és molt millor de les nostres expectatives més altes, O sigui que, i això, pues, bueno, que t'ho diguin músics, animadors i gent de cinema i productors de tot el món que han vingut, doncs dona molta satisfacció, la veritat. Mm-hmm.
Escolta, deixeu-me que us presenti els convidats que tinc aquí a l'estudi, perquè a més també, Carolina, m'interessa molt que puguis escoltar la seva experiència. Tinc aquí a l'estudi a la d'Unoi Martí i a l'Abel Cano, que són alumnes de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, que han estat protagonistes, d'alguna manera, d'aquest animac també. D'Unoi i Abel, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies a tots vosaltres. Estàveu escoltant a la Carolina, no?, que feia aquest balanç. Vosaltres ja heu estat no només com espectadors, sinó presentant projectes, també. Com ha estat aquesta experiència?
Ah, pues, molt bé, perquè sempre fa il·lusió veure el teu projecte en pantalla gran i, no sé, com penses?
No, sí, molt bé. O sigui, jo ja començava, tenia l'expectativa de no entrar, perquè, clar, és un lloc important, però, bueno, o sigui, que em donessin aquesta notícia de que estaria el meu curt allà, pues em va fer molta il·lusió.
Però, escolta, vosaltres havíeu visitat l'Animac abans de ser creadors?
Sí, sí, sí. O sigui, bueno, quan vam començar a fer el grau superior d'animació, ja ens van dir que existia aquest festival, i els dos anys que va durar el grau vam anar-hi.
Jo crec que la sisena o la setena vegada que hi vaig, vull dir, fa molts anys que hi vaig, i que el meu primer curt me'l passin per allà, realment me va fer molta il·lusió.
Clar. Carolina, mira què et sembla, perquè suposo que també,
bueno,
és una de les...
Sí, si em veig els fa il·lusió a mi més, perquè nosaltres des de l'Animac sempre hem apostat molt i molt pel talent, i pel talent emergent també, no? I de fet, doncs, aquest any, en aquesta pantalla, l'Open Screen, que pues, hem intentat també doncs, donar cabuda a tot un seguit d'obres, d'autors locals i d'aquest talent que jo crec que s'ha de cuidar molt, no?, perquè és el nostre futur.
És que això ho comentava ara el Ricard abans de, no?, abans de la publicitat, deia, cada vegada hi ha més gent que veu l'Animac com aquest grandíssim aparador i que hi vol ser present, no? Suposo que les peticions que us arriben, Carolina, són infinites, no? La selecció per a vosaltres també és molt dura, no?, del que s'hi veurà cada any.
Sí, és veritat, perquè aquest any, tot i que, o sigui, ha sigut l'any que hem rebut més títols, també ha pujat molt la qualitat d'aquests títols, i la veritat és que ha sigut molt i molt difícil, tenint en compte que, a més de les coses que ens arriben per convocatòria oberta, jo també visito festivals, estic tot l'any buscant coses, m'arriben d'altres maneres, i això també pues, ho afegeixo al que és el programa. I la veritat és que sí que he notat, doncs, sobretot, jo crec que aquest any ha sigut un any, un punt d'inflexió, perquè el fet de que la gent de vendes de Breadwinner, no?, que és una de les pel·lícules i llargmetratges animats nominats als Oscars, ens hagi buscat a l'Animac i ens hagi oferit l'estrena espanyola d'aquesta pel·lícula, tot i que no som un festival competitiu, això a mi la veritat és que m'ha cridat molt l'atenció, no? I no només això, sinó també un munt de curtmetratges que a vegades, pues bueno, no, ni tan sols diem que són estrena, però molts i molts han tastat estrena espanyola, i em costa doncs, que els autors, els productors, els distribuïdors ens confien les seves pel·lícules, doncs, perquè jo crec que també dintre de la comunitat dels animadors a nivell internacional, que no és tan gran, és com la del és més petita fins i tot que la del cinema, però jo crec que també hi ha això del boca a orella, no? Pues Animac, que és un festival que ho cuiden molt, també la presentació de les pel·lícules, que la gent hi ve, que hi participa, i tot això doncs, fa que un festival tingui bon nom. I aleshores, doncs, bueno, doncs coses com aquestes del Breadwinner, totes aquestes estrenes de curs, també que hem tingut, o el fet, per exemple, doncs, que la indústria també s'hi hagi fixat en l'Animac, que per primer any doncs, ens van demanar les dades de l'Animac per incloure'ns dintre del Libro Blanco de l'Animació, que a més s'ha presentat per primer cop una publicació tan important com aquesta per la indústria que s'hagi presentat a Lleida, l'Animac, doncs també per nosaltres això és un suport important per part també, no només de la part més independent i més artística, sinó de la part industrial, no? Clar. Que hagi vingut el Fermín Muguruza a presentar Black is Versa, que és un projecte molt potent, no?, i que s'estrenarà al setembre, o la gent de Buñuel en El laberinto de las tortugas, que hagin també ha tingut a bé doncs, venir i compartir amb nosaltres la llotja un projecte d'aquestes característiques que tan potent, no? Doncs tot això ens fa pensar doncs, que després d'una feina de molts i molts anys i de molta gent que l'ha fet possible, doncs ens està arribant, diguéssim, com aquest reconeixement realment molt més enllà de Catalunya i d'Espanya, no? I això doncs, ens omple de satisfacció, clar.
Hi ha una cosa, Mònica, que també ajuda a fer anys. Recordem que l'Animac arriba a la 22a edició, suposo que la Carolina està d'acord amb mi i els convidats que tens als estudis, doncs, també des del seu punt de vista, és que amb 22 anys ara pots rebre creadors que realment es van començar a endinsar al món de l'animació després de visitar una edició de l'Animac fa molts anys i que potser no tenien ni al cap dedicar-se a això, sinó que, escolta, mira, fan això a Lleida, anem a veure-ho, caram, m'ha agradat, començo a fer estudis d'això, i ara arriben, per exemple, a Lleida, els germans Pomares, per exemple, però d'altres exemples. Suposo que això també és un fruit que s'està recollint. Potser no és tan marcat com un any d'inflexió del que ens explicaves, Carolina, que es pugui marcar en un any concret, però els últims anys suposo que cada vegada us trobeu més exemples de gent que va començar com a espectadors i que ara passen a ser creadors i que participen.
Absolutament. O sigui, imagina't per nosaltres també quina satisfacció, no? Doncs poder que el públic hagi donat el premi. Tu parlaves dels germans Pomares, que, òbviament, ha sigut fantàstic poder presentar aquest Morning Cowboy, que és, a més, un curtmetratge fabulós, que es va presentar a la Berlinale, vull dir que és un dels grans festivals internacionals de cinema, no només d'animació, i que siguin de Lleida i que t'expliquin que es dediquen a l'animació, perquè quan eren joves venien ells a l'Animac i van decidir que això els hi agradava i aquesta mena doncs, d'animació més lliure, més d'autor, era el que ells volien fer, doncs imagina't, o sigui, per nosaltres, i a més que són una parella molt internacional, els germans Pomares, perquè el Fernando ara està treballant a Viena, l'Helena, bueno, en aquests moments, per circumstàncies, ha tornat a Catalunya, però ella ha estat molts anys treballant a França, vull dir, són dos grandíssims professionals, però que a més han trobat el temps per fer una obra personal i que els hi està funcionant molt bé a nivell de festivals i espero que encara més, amb premis i demés, perquè realment és un curtmetratge. Bueno, jo ahir tenia la projecció, que era la Cluenda, al costat del Zacarías de la Riva, que és el músic de Tadeo Jones, i ell va voler després felicitar personalment el Fernando i l'Helena perquè diu que li encantava, que és un curt, diu, bueno, jo amb el primer curt que vaig fer, diu ella, el Tadeo Jones, el curt, perquè ja sabeu que la saga surt d'un curtmetratge, diu, ens vam recórrer molts festivals de curts i et puc assegurar que aquest realment és un curt que normalment no es veu, que està molt i molt per sobre, diguéssim, de la mitja del que es veu als festivals internacionals.
Clar.
O sigui que, i la Rocío Álvarez, que va ser aquesta noia valenciana, però que viu a Bèlgica i que va presentar una pel·lícula, Simbiosis Carnal, i que va guanyar el Premi del Públic, la Rocío també diu que ella, el seu primer festival que va venir mai amb la Universitat de València, que la gent de la UPV són uns assidus a l'Animac, i a més és una pedrera de talent fabulosa, diu, el meu primer festival que vaig venir va ser l'Animac, i per això em fa molta il·lusió rebre aquest premi d'aquest festival. O sigui que jo crec que quan encara és un projecte, no?, sempre has de tenir doncs idees i fites a curt, mig i llarg termini, no? Ah. I jo crec que el veure que això està passant, que hi ha creadors que els hi han sortit les dents a l'Animar, doncs això, clar, doncs és d'aquests projectes que dius, bueno, aquí hi ha una feina a mig i llarg termini també, no?
I jo no sé,
l'Abel i la Daunoi, no?, que ens expliquin...
Com clar, es van iniciar en aquest món?
Exacte, a mi m'agradaria saber com vosaltres comenceu, no?, com us comença a interessar el món de l'animació i aposteu, no?, per aquests estudis, que això també després li preguntarem a la Carolina, no?, que tenim la sort de que els podeu fer aquí, a l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona, no? A veure, Daunoi, t'ha mirat l'Abel, o sigui que et toca tu.
Doncs jo, a veure, el primer any que vaig fer il·lustració vam anar a l'Animac, que crec que era el primer cop que anàvem com a escola a provar, i vaig anar i, bueno, em va passar una cosa semblant. O vaig veure molta d'animació diferent a la que es veu per la tele, amb, no sé, més psicodèlia potser, més coses a les que estàs acostumat. I vaig dir, uau, que xulo, i com anava cada any vaig pensar, i per què no ho provo jo també de fer animació? I, bueno, vaig iniciar aquí, vam ficar animació a l'escola, vaig decidir també fer-la, i superguai. Jo crec que en part pues, també m'ha ajudat l'Animar a tirar endavant. Cada any surts d'allà, veus referències noves, veus maneres de treballar diferents, i no sé.
És inspirador
sí, jo
també,
crec que m'ha inspirat,
no?
Molt.
Quin és
sí,
el projecte, per cert, que has presentat?
El meu es diu Sota l'olor de la figuera. I és un curt que parla una mica sobre el sentit de la vida, de que cadascú pot... Les petites coses poden fer que tu creixis com a persona.
I tècnicament, quin tipus d'animació has fet anar?
Doncs barreja diferents tècniques. Comença amb animació 2D tradicional, dibuixat frame a frame, i va evolucionant cap a un stop motion, fins que, bueno, apareix el puppet en, bueno, en físic.
Ah, sí, sí, el titella, sí.
Sí, sí.
A veure, explica'ns la teva experiència, no? Una mica com ens ha explicat ella, com t'inicies tu, i ara et pregunto pel teu curtmetratge.
Bueno, jo, sí, des de petit sempre m'ha agradat el tema dels dibuixos animats, sempre, o sigui, ets un nen i t'agrada. Però ja de més gran, pues, m'agrada dibuixar i tot això, i tenia curiositat per aquest món. Però em va costar molt trobar uns estudis, tal qual, d'estudiar animació. I llavors fins al batxillerat i tot això encara no sabia cap a on tirar, exactament. Llavors no vaig fer ni l'artístic, o sigui, vaig fer l'humanístic perquè no sabia què fer. Llavors, pues, al final vaig anar a un saló d'estudiants d'aquests i vaig veure l'escola d'art que tenien el curs aquest d'animació, i llavors pues, m'hi vaig apuntar directe. Però fins a l'escola no sabia res de l'animac ni res. Llavors, un cop a l'escola ja vaig anar-hi, i pues, em va flipar molt. O sigui, va ser, o sigui, és que clar, és això, és el que ha dit ella. Allà tens un munt de curs de diferents tècniques de tot el món i una manera de veure les coses pues, molt diferent, i que potser t'obre més la ment a diferents tècniques, a barrejar coses o tractar idees d'una manera més original.
Clar.
Llavors trobo que és un festival que per artistes i creatius pues va molt bé per veure com altres artistes han treballat un tema diferent o això.
Explica'ns alguna mica del teu curtmetratge. El teu projecte és Algos.
Sí, el meu projecte és Algos, que bueno, és dolor en grec, i tracta... És una mica psicodèlic, també, és molt abstracte, és molt raro. Però tracta sobre el procés de dol d'una persona. O sigui, quan se li mort algú, doncs les fases, diguéssim, què passa. I això és representat en dos personatges. I de tècniques també he fet com una barreja, o sigui, he fet frame a frame, 3D, stop motion, no? Aquí no vaig arribar. I, clar, això també, el que ens ha passat també molt als dos, que hem volgut abarcar potser massa per un curs fet només per una persona. I, clar, es veuen coses que potser no estan perfectes o com hauria d'estar, però jo crec que ens ha quedat un resultat, sobretot a ella li ha quedat molt bé.
Ah, la Dau, no, i hem de dir que ja tens un premi per sota, sí, l'Olo de la Figuera, no? Un premi taronja.
Ah, sí.
Ja no se'n recordava. Veus? Carolina, no sé, a tu què sents quan escoltes aquestes experiències, no? És a dir, jo, per exemple, vaig arribar a l'animac a través de la formació, no? La Dau, en aquest cas, ja el coneixia d'abans, no? Però ja li interessava, sí, més aquest tema. Suposo que has vist històries com la d'ells dos en moltes ocasions, no?
Em fa moltíssima il·lusió. O sigui, a mi això és el que més il·lusió em fa. Això, i quan veig els crios que venen a les escolars. O sigui, són els meus moments. Jo quan em passejo per l'Ànima Crea, quan veig que arriben tots els campus, els estudiants, tanta gent jove, amb els seus sketchbooks, amb els seus projectes, amb tota aquesta il·lusió, em sento tan identificada quan tenia la seva edat i vaig anar al meu primer festival i vaig decidir, perquè jo vinc de Belles Arts, i un dia resulta que vaig veure unes coses allà en Super 8, molt underground, però vaig veure que hi havia altres maneres de fer animació que no eren les habituals, les comercials, i de cop i volta és que em vaig enamorar de l'animació i va ser una passió que em dura fins avui. Bueno, no sé, és una mescla com d'il·lusió, quan és una cosa que s'encomana, no? I és per mi, vosaltres, gent com vosaltres, i els vostres curs i la vostra il·lusió, és el que a mi em fa cada any tirar endavant, buscar coses xules, és el meu motor.
Mm-hmm. A mi m'agradaria que li digui, si voleu preguntar alguna cosa a la Carolina, podeu, Dau Noi o Abel, no sé, aquí teniu l'oportunitat, que la teniu aquí, no, perquè vosaltres, a banda de presentar els treballs, evidentment heu estat espectadors, i heu pogut veure moltes, sí, coses, no? No sé si la voleu felicitar per alguna cosa en especial que us hagi agradat de la programació d'enguany, perquè no sé. S'han passat el cap de setmana per Lleida, us dic, tots dos.
Això no ho hem dit abans, perdó, però que el fil conductor d'aquest any ha sigut la música, sí, la banda sonora original. Mm-hmm.
No sé, heu vist alguna cosa que us ha sorprès especialment en aquesta edició?
Bueno, sorprès no, o sigui...
Heu pogut veure moltes coses perquè, clar, l'oferta és molta.
Sí,
sí.
La veritat és que se fa complicat triar, que això sí que em fa mal, que hi ha tanta programació que ahir, per exemple, em va passar. Volia veure la de Lou Over the Wall i la dels Menja Mitjons i dic, uf, He de triar, no puc veure les dues a l'hora.
Bueno, però això ens passava, clar, a mesura que anem creixent, doncs hi ha més programes. Clar, digues, digues, què t'agrada? Vas veure l'U Over the Wall?
Sí, vaig veure l'U, em va sorprendre molt, vaig dir, mira, sí que és de música.
Sí.
I tal. I no sé, bueno, no sé, em va agradar bastant la pel·li. Em va saber greu no anar a veure l'altra, perquè l'Estela era l'animadora, no? O la directora, no en tinc
sí,
clar.
Sí, la realitzadora, sí. La il·lustradora, sí, perquè la vaig veure... la Galina Mihlikova.
Sí, la vaig veure a l'esmorzar, que estava i... Oh!
Bueno, sí, però també és important això que ens deien, no, Carolina, de que és inspirador per ells, no? Parlo d'estudiants com, no? Els tenim aquí d'exemple, la Dauno i l'Abel, però que per molta gent l'Animac és també l'espurna, no? Moltes vegades.
Exacte, sí, sí, sí. I de fet també, o sigui, jo quan em faig tota la selecció i la programació, jo només programo coses, o sigui, que a mi em fan vibrar, perquè dius... Si a mi m'agraden, entenc que hi haurà molta més gent també que els hi agradarà. Lògicament, també quan programes intentes agradar a molta gent diferent, però sense perdre, diguéssim, una manera o un editorial, per dir-li d'alguna manera, que és aquesta, que és trobar obres sorprenents, que tinguin un punt experimental, que tinguin un punt de tovalla, que tinguin un punt de recerca, no? De noves maneres d'explicar... de nous grafismes, en aquest cas de les músiques, que hi hagués una oferta important de diferents apropaments sonors, no? O sigui que la veritat és que jo m'ho passo molt bé fent aquesta selecció i espero que això pues, s'encomani, o si més no, que arribi als espectadors, no?
Mm-hmm. Escolta, ens queden 4 minutets, Ricard, no sé si li vols preguntar alguna cosa més a la Carolina.
Jo, Carolina, ja ho sé que comenceu a treballar la propera edició l'endemà, que l'endemà és avui, ja, però que falten molts dies. Però hi ha alguna cosa que ens puguis avançar que hagueu pensat, que digui, escolta, mira, l'any que ve farem això, o hi haurà aquesta novetat, o hi haurà una cosa sonada?
Doncs sí, jo ja tinc coses al cap. Ah. Ja tinc coses al cap. El que passa que amb això soc molt curosa i fins que no comenci a tenir-ho ja com més clar i una miqueta més definit, m'estimo més no parlar.
Feia, fins que no estigui el sac i ben lligat, no, Carolina?
Exacte.
Bueno, però la bona notícia és que sí, que la Carolina és inquieta.
Clar.
Que no en té prou.
Sí, la veritat és que ja em ronda pel cap el tema de l'any que ve, però abans d'anunciar-ho vull assegurar-me de que hi ha certes coses doncs, que es podran fer i a partir d'aquí doncs ja... Però bueno, jo ja, en el meu cap, jo ja li estic donant voltes, mm-hmm.
Clar. Escolta, m'agradaria també saber, Dauno i Abel, ara que us han projectat els vostres curtmetratges a l'Animac, aquest sota l'olor de la figuera i Algos, ara què? A partir d'ara què? Vosaltres continueu estudiant, evidentment, perquè, clar...
Sí, bueno, jo el meu objectiu és anar a Barcelona a seguir formant-me, perquè, clar, per aquí, clar, tinc el grau superior, però ja si vull fer més coses, doncs és anar-te fora i a Barcelona. A Barcelona hi ha bastants estudis d'animació. Sí que és car, perquè és molt car.
Ah, aquest és un altre tema,
clar,
sí.
És molt car, però, bueno, sí, la qüestió és anar treballant i estudiant i això. I ara començaré a fer un curs i l'any que ve m'agradaria ja començar la carrera. Però, bueno, és això. S'ha d'anar... Jo vull seguir formant-me perquè...
Importantíssim, sí, això. Sí. A veure, hi ha algun curtmetratge al cap, nou? Tens alguna cosa ja en ment o què?
No, en principi, ara de moment no. De moment no. Vull preparar-me a fer molt de portfoli, perquè per això és el que entres, bàsicament, si vull entrar a alguna empresa o això. Però, no, de moment cap curtmetratge. Mm-hmm.
Dau, noi, en el teu cas, quins plans hi ha a partir d'ara? A veure.
Home, jo... Pues lo que pugui, si puc entrar a la indústria, millor. I si no, pues seguint treballant, seguint formant-me com pugui i no res, i fer curs. Si
tu ja tens alguna idea per aquí, intueixo.
Jo he anat pensant, ja.
Molt bé. Carolina, suposo que això és importantíssim, no? Que sempre no parin de formar-se.
Exacte, i a més també és curiós, és important sempre tenir idees i anar pensant, perquè moltes vegades, i a mi em passa, o sigui, amb els anys que tinc i d'experiència, que a vegades tens una idea per fer una cosa, en el seu cas és una pel·lícula, en el meu cas és un projecte, potser, de difusió cultural, i aquell no és el moment precís que això es pugui fer, per circumstàncies, però sempre és bo tenir projectes, idees, que tu les guardes en un calaix i qui ho sap si algun dia, potser, obriràs aquest calaix i les treuràs. Mm-hmm. O sigui que és important sempre estar amb el cap i en la creativitat en marxa.
Mm-hmm. Escolta, preneu bona nota d'aquestes paraules de la Carolina.
A més, avui no n'hem parlat perquè ens hem centrat a la part personal, que jo crec que és la part potent de tot plegat, però que les noves tecnologies s'hagin abaratit, tot i que són cares, però estiguin més assequibles, també ha ajudat a que hi hagi molta més gent que s'hi pugui dedicar. Escolta, que arribem a les dues, que ha estat un plaer avui estar amb nosaltres fent balanç a l'endemà d'aquesta 22a edició de l'Animac, la Carolina López, la seva directora. Carolina, gràcies, bon dia.
A vosaltres, bon
gràcies.
Dia.
Gràcies. I aquí hem tingut a la Dauno i Martí, l'Abel Cano, que han estat presents a l'Animac, també com a creadors i com a espectadors. Un plaer. Moltíssimes gràcies per haver vingut aquesta estona.
Moltes gràcies.
Vegi, molt bé. Mònica, Ricard, ai, les dues. Notícies.
Ja està.
Adeu.
Adeu.